Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Alexandra Handy i Alba Carrasc, responsables d'una aplicació sueca que recentment ha fet el salt a Catalunya. Squid ens permet de convertir-nos en el nostre cap de redacció tot seleccionant les notícies i la informació dels nostres temes preferits, així com dels territoris i les ciutats de les quals volem estar ben informats.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Avui portem al programa una d'aquestes apps que ha aparegut fa poc en el mercat en català, però que ha tingut molt de ressò molt ràpidament i que a més té aspectes molt interessants des del punt de vista periodístic, sobretot, que és Squid. Aquells que vulgueu més informació, www.squidapp.co, no .com, .co, en això de les adreces cada vegada és més complicat, és cuida.co, allà apareixerà si baix en pantalla. I amb nosaltres tenim dues de les country managers, que és el nom oficial en el cas d'Espanya, Alexandra Lund, benvinguda.
Hola, gràcies.
I en el cas de Catalunya, Alba Carrasco, benvinguda.
Hola, merci.
Totes dues. Elles són, diguem, les persones que estan al càrrec, respectivament, de diverses de les edicions de Squid App, que és una aplicació que bàsicament el que fa, a veure si ho puc explicar bé, és seleccionar en funció de les preferències dels usuaris informació i presentar-la d'una manera diferent, no?
Exacte, sí, sí. L'usuari el que ha de fer és escoger categories que li interessen, des de la política fins també subcategories, com equips de futbol. Entonces, de allí nosotros seleccionamos fuentes de informació que creemos que son interesantes, verídicas y también desde diferentes puntos de vista. Y entonces, una vez que el usuario la escoge, pues empieza a leer solo sobre lo que le interesa, en vez de tener que tragarse pues, cosas que realmente pues, no le interesa leer.
Aquesta selecció, ara has dit una paraula important, que és lo de verídica,
sí.
Perquè venim d'una època, sobretot les eleccions americanes, hi ha hagut un gran escàndol amb les fake news
sí,
i les notícies de webs que no són precisament periodístiques, etc. Això vol dir que vosaltres teniu un criteri editorial, diria, per diferència respecte a lo que seria Facebook. No? Facebook diu, jo no tinc criteri editorial, qui vulgui dir una mentida és lliure de dir una mentida. Vosaltres, en aquest cas, no jugueu això, diguéssim.
No, nosaltres agafem les fonts d'informació més grans, diguéssim, tant de Catalunya com d'Espanya, i després tenim en compte també els feedbacks dels nostres usuaris. Si ens recomana una pàgina web, un blog o el que sigui, nosaltres l'analitzem, comprovem que doncs que hi hagi diversos usuaris que utilitzin, que tinguin diferents social media també i tal, i aleshores si ho creiem que doncs convenient, doncs el posem en el nostre sistema.
De quantes fonts d'informació estaríem parlant actualment?
Más o menos tenemos unas 25 o 30, según la categoría, unas 25 per categoría. Entonces cada vez vamos creciendo.
Clar, perquè ahí n'hi ha un altre problema, que és la sobredosi, no? Per dir-ho d'alguna forma.
Exacte.
Clar. Si ho poseu tot, acaba no funcionant la tesi de la selecció, no?
Exacte. A ver, la idea es que en una futura versión el usuario podrá bloquear fuentes que no le interesen. Entonces allí, a partir de ahí, añadiremos más y será él el que decida pues, si esta fuente no le gusta nada, pues puede ir bloqueándola y quedará como más seleccionado, ¿no? Más personalizado el canal.
Vale, podríem dir, per tant, que n'hi ha com dos seleccions. La selecció de l'equip de Squid.
Exacte.
I una selecció posterior de l'usuari, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, sí.
De cara a la nova versió s'incorporarem a això.
Squid és una app que no està només aquí, és una iniciativa...
Bueno, és una startup sueca que ja ha llançat... Quan fa que va llançar?
L'any passat va llançar a Polònia, a Itàlia, a França...
I al Regne Unit.
I al Regne Unit. I ara ha llançat a Alemanya, a Netherlands... I a Espanya i en català.
I hi ha una versió internacional, també, que recull algunes notícies dels Estats Units i tal.
I com és treballar en una empresa així?
Bueno,
no fa gaire, tampoc, que treballem
però
aquí.
És un caos.
Bueno, vosaltres, aquí heu començat fa dos o tres mesos, no?
Vam començar, bueno, vam anar a l'estiu a Suècia, a l'estat sueca, heu dit, i vam estar 3 mesos fent pràctiques, com nosaltres, com començant doncs, afegint sources, o sigui, fonts d'informació a Catalunya, a Espanya i tal, i des de setembre hem començat a treballar oficialment des d'aquí. Mm-hmm. És una mica caos el tema de que ens hem de comunicar tot per Skype amb l'altre equip, anem fent viatges cada mes per així tenir més, doncs, conèixer-nos més entre tot l'equip i tal. Però sí. És interessant.
No, no, està molt bé.
S'aprèn molt, sí, sí.
Lo bueno es que nadie tiene como un puesto fijo, ¿no? Sino que todos vamos ayudándonos. Pues entre todos hacemos un poco social media, entre todos pues nos vamos ayudando con la prensa, con la publicidad. Entonces, poco a poco es como una familia que sí. Vamos aprendiendo todos.
¿Quina és, diguem, la característica? És a dir, si m'haguereu de dir per què una persona ha de gastar Squid, quina característica diríeu? La velocitat, bueno. La selecció...
Personificació de notícies, 100%. Tu escollis les categories que t'agraden. Tu pots tenir aplicació només llegir de gastronomia o d'esports, de salut, del que tu vulguis. O si ets molt fanàtic de l'esport, per exemple, doncs te'n vas a futbol, escollis els equips que t'interessen i només llegeixes d'aquests equips. I no cal que te'n vagis al Marca i a l'AS independentment. Pots tenir-ho tot en el mateix feed de notícies.
Y luego también que somos como una familia en el aspecto de que escuchamos mucho lo que nos dicen, ¿no? Cada vez que recibimos un feedback, hemos recibido gente que me han dicho, me gusta mucho el Geekman de tecnología. Y enseguida le he dicho, oye, pues ahora lo añado. Le hemos añadido, incluso han compartido pues, screenshots, ¿no? De que les hemos contestado. Es como muy como que escuchamos lo que quieren y se lo damos. Por eso yo creo que pocas aplicaciones hacen esto, ¿no?
¿Quién es el perfil de la gent que treballeu a Squid? ¿Qué sou? ¿Periodistes?
Una mica de tot. Nosaltres treballem, estudiem a la mateixa universitat, a la mateixa classe, estudiem màrqueting i més o menys tenim coneixements així de màrqueting, publicitat, relacions públiques, però també treballa des d'un que ha fet filosofia.
Sí, luego una chica que és dissenyadora, luego un chico que ha hecho de Growth Manager de muchísimas aplicaciones, nuestro jefe estudió economía y realmente
entre tots ens ajudem, també punts de vista diferents, sí. Experiències, nosaltres així d'experiències laborals no en sabem tant, però també aprenem molt i nosaltres des del que estem estudiant també podem aportar molt.
Quan jo vaig veure l'aplicació per primera vegada, quan me la vaig descarregar, va haver una pregunta que em va saltar, no? Que és no és molt atrevit intentar competir, per exemple, amb el Google News, per entendre? És a dir,
o amb clar, Flipboard.
O amb Flipboard.
Sí, sí.
Flipboard és diferent, no? Perquè intenta fer una cosa diferent. Però, per exemple, en el vostre cas, molt del públic, suposa que això ho deveu tindre també vosaltres constatat,
sí.
Fa aquest tipus de producte, fa servir el Google News, no? Que té el problema de que a Espanya no funciona, bé, hi ha tota aquesta
història
estranya, en català no existeix, etcètera, etcètera, no? Però en principi, per exemple, en Suècia o en Polònia o en... Caram, es muy atrevido atreverse a competir.
Es atrevido, pero a Polonia tenemos resultados muy buenos. Es el país que la gente más está entregando y está funcionando muy bien, sí. Por lo que vemos.
De fet, quan nosaltres encara no treballàvem allà, a mi em va cridar molt l'atenció que una startup sigui que pensés en el català, no? És com, ostres, vull dir, ens has tingut en compte nosaltres, els catalans, que no hi ha ninguna aplicació així semblant que facin aquesta versió en català i també tenim el dret no, de poder escollir i llegir de tot.
Això ja venia de Suècia, diguem.
Sí, això ja venia del CEO. No, per res. I aleshores ens era una catalana, una espanyola, tal. I va ser això com ens va animar, ens va motivar i hem, sí. Com creiem en el producte i sí, sí. I la veritat és que estàvem bastant
bé. I com ha funcionat l'arrencada? El més difícil és començar.
El llançament, no?
El més difícil és que te coneguen, que sàpigues... Normalment, en les apps jo tinc molt la sensació de que la batalla és per estar en la pantalla, no? Si estàs en la pantalla, ja està, no? Però si no estàs en la pantalla... I aquí és una batalla molt tremenda, aconseguir estar a la pantalla.
Sí, nosotros hemos luchado mucho con prensa. Muchos diarios de tecnología, sobre todo. Antes del lanzamiento ya hicimos como un Excel gigante con todo de contactos, emails, gente que nos podía interesar. Y el de lanzamiento empezamos a llamar, a escribir, tal, no sé cuántos. Está apta, entonces realmente han escrito unos 20 artículos en España y Cataluña sobre nosotros y esto es lo que nos ha hecho crecer, ¿no? Que todos los usuarios que siguen a estos blogs nos han visto, se lo han descargado, se lo han dicho a sus amigos y ha sido como así.
Per tant, és una mica, diguem, el boca a orella tradicional, sí, no n'hi ha un pressupost de màrqueting,
no, per res,
és molt...
I això és bo, és no? Una senyal, perquè... Si la gent en parla vol dir que li agrada i si hi ha cada dia descargues sense nosaltres doncs, posar molts diners allà, doncs...
Què és el que us diu la gent que li agrada més de Squid?
Que és atractiu, que és ràpid.
Visualment és...
Senzill també d'utilitzar.
No, jo anava a dir, per exemple, abans hem fet la comparació amb el Google News, no? Mm-hmm. Google News és molt sec. Mm. No, no n'hi ha ni un dibuixet, molt sec, no? Vosaltres jugueu a un entorn com molt juvenil, el pop sí. aquest mateix, l'esquí...
Friendly, no? Què diem nosaltres?
Com li dieu? Com?
Friendly. Friendly. Així com... Sí.
No? N'hi ha una intenció darrere. Els articles sí. són presentats amb molta fotografia, molt... N'hi ha una intenció en això?
Sí, és que el target anterior, la idea principal era que fos una app per a la generació millennials. Entonces queríamos centrarnos en gente entre 18 y 30 años uh-huh. y entonces por eso lo hicimos muy visual, la gente puede hacer el tweaking, que es como haces en el artículo en sí, puedes dibujar en él, escribir, subrayar, lo compartes, puedes colgarlo en Facebook, entonces lo hicimos muy como para una generación más joven.
Explica-ho això.
Lo da el tweaking.
Es pot sí. subrayar.
Agafes un article i quan l'obres pots fer el tweaking, que si li dones al calamar, doncs et surt... Pots subratllar o fer dibuixos o posar etiquetes.
Afegir també diferents calamars doncs, amb dos sí. cors o content.
Jo he dit abans un pop, però evidentment els meus coneixements de Fauna Marina són absolutament nous. Val, d'acord.
Sí,
sí. O sigui, tu pots, considerem, interactuar amb el text.
Sí, exacte, i pots compartir-ho després. Val. Està molt bé.
I això també estava pensat perquè els joves com comencin com a llegir notícies, perquè... Estem molt acostumats a sentir-ho tot de la televisió i tal, i llegir notícies cada cop menys. Mm-hmm. I doncs a llegir sobre categories que a tu t'interessen és una manera com d'enfatitzar tot això i fer que la gent llegeixi més, sobretot els joves.
Mm. Quin tipus de públic teniu? Teniu dades o en teniu poques encara? O en països on ja fa més temps que esteu? És a dir, aquesta idea, per exemple, tu has dit nosaltres volíem anar als millennials. Mm. M'ha semblat que has dit que la idea inicial
la idea era...
Per tant, ja no és així.
A veure, no podem dir una edat exacta del nostre target perquè la gent quan se la descarrega no té que registrar-se. Mm-hmm. Llavors no podem saber una edat, però el que sí que veiem és que a Polònia, pel Facebook, pels seguidors i l'interrupció que hi ha, sí que és gent més gran. I aquí encara, doncs... Mm.
Jo a Catalunya diria que també és bastant rotllo 30... No, jo diria que toca una mica totes les edats, perquè el tema polític aquí... Bueno, la gent, exacte. Hi ha molta gent que està interessada en la política, més adults que joves, ara mateix, bueno, hi ha molts joves que també, però també quan faig pushes o poso articles al Facebook sobre esports o sobre consells de salut i tal, també me la responen molt bé, vull dir, és una mica de tot, la veritat és que sí. Mm.
I els mitjans en general, com us han acceptat?
Els mitjans a la premsa, dius.
Sí, perquè clar, al final els mitjans... Pot haver gent que diga això em promociona i pot haver gent que diga això em resta lectors.
Sí, però també nosaltres ajudem, perquè quan el lector clica en un article, se li redirigeix directament al font d'informació. I aleshores també els hi creem tràfic a ells. I aleshores és com que nosaltres som com un intermediari, els hi facilitem als usuaris. Per tant, no som una competència en aquest sentit. Mm-hmm. Els ajudem, volem enfatitzar que la gent llegeixi de totes les fonts, s'informi... diferents punts de vista, tot.
Mm. Sí. N'hi ha una pregunta que en aquests casos sempre és obligada, no? Que és, i com es guanyen diners fent això? On està el negoci? En què consisteix el negoci?
Aún no, però la setmana que viene incorporamos publicidad.
Va.
Entonces, en cada newsfeed, que digamos, habrán dos espacios publicitarios y será así, como...
I això és com sí. està funcionant a la resta. No, quant de temps fa que està funcionant a Suècia, per exemple?
Un any.
A Suècia encara no ha sortit.
A Polònia, ah, no. No, a Suècia no.
És curiós.
És una empresa sueca, però no ha sortit allà encara.
Vale.
Ha decidit doncs, que sigui dels últims països europeus en què sortirà l'aplicació.
Val, però per tant, el lloc més on fa més temps que funciona fa un any.
A Polònia, sí.
Però això vol dir que l'expansió és molt ràpida.
Sí.
Perquè si en un any
ha funcionat bastant bé, està funcionant molt bé.
14 o 15 països vol dir que és una expansió molt ràpida.
Sí. I ja l'any que ve... Anem cap a Sud-amèrica.
Sí, Brasil.
Brasil segur, sí.
Amb sort, a veure si funciona igual de bé i podem arribar a Sud-amèrica. Mm.
En aquest debat que n'hi ha últimament i que sobretot les seleccions americanes han posat sobre la taula, ara les seleccions franceses també ja s'està començant a parlar, no? De com les aplicacions, en general, no la vostra, sinó en general, estan distribuint la informació d'una manera diferent, no? Com la gent està capturant informació i hi ha molt aquest tema del, diguem, la bombolla, no? que només llegeixes el que a tu t'interessa, com per exemple deies el cas... Clar, en el cas dels equips de futbol, al final és anecdòtic, no? O sigui, només sí. vols veure el Rayo Vallecano, només veus el Rayo Vallecano i ja està, no? Però en el cas de la política té les seues complicacions, perquè clar, això vol dir que una persona podria com crear-se una bombolla, com crear-se un... No, no mirar a l'altre, no? I això pot ser un...
Claro, o sea, la idea principal cuando sacamos la app no queríamos que la gente pudiese bloquear fuentes. O sea, dijimos que la idea es que tú leas sobre todas las fuentes y que no queremos que te vuelvas a encerrar, pues para eso el otro diario, ¿no? Y queríamos que la gente pudiese leer sobre todo. Pero hemos recibido muchísimos feedbacks de gente que, por ejemplo, en España me decía, no quiero leer El País, no quiero leer ABC, pues me la descargo porque está La Vanguardia. Entonces, al final, mucha gente en España, sobre todo, se iba porque o decía, algunos decían que éramos muy de derechas, otros muy de izquierdas. Entonces, al final dijimos, bueno, pues les damos la opción de que al menos puedan sacarse un par de fuentes para que...
¿Pots estén... bloquejar tantes fonts?
Encara no, encara no, a la següent versió. I no sé encara, més o menys, si podràs bloquejar totes o...
O si posarem un mínim, no? Encara no se sap.
Perquè, clar, us preocupa aquesta idea de que algú pugui llegir només... O sigui, llegir només allò que t'interessa conceptualment és perillós en termes socials? O...
Jo crec que sí. Jo crec que hauria de leer tots els punts de vista i que és important això. Entonces...
També per tenir una opinió, no? Necessites una mica sí. llegir de tot, informar-te de tot i així pues, crear una opinió crítica bona i verdadera. Mm-hmm.
A l'hora de seleccionar, el criteri és purament vostre, és a dir, vosaltres decidiu quins mitjans interessen, abans has dit, no, escoltem molt el lector, si el lector ens demana que afegim una font concreta, ens la mirem i l'afegim, quin criteri és el... Aquest ens la mirem, quin criteri té que siga de continguts regulars, que siga professional, que siga... En base a què decidiu si una sí i una no?
En base de que se vea professional, me refiero que no, pues no escriban de cualquier manera ni se inventen noticias. Vamos, antes de añadirlas sí que estamos igual una semana leyéndolo cada día, a ver cómo escriben, de qué escriben, ¿no? Y sí que regularmente. No solemos coger fuentes de información que escriban una vez cada dos semanas, porque al claro. final ocupa espacio que digamos para que casi nunca se salten noticias.
I això on s'acaba? És a dir, podeu estar afegint fonts eternament, per dir-ho d'alguna manera?
De fet, de cara a la nova versió també, a part d'això de bloquejar fonts, hi haurà una opció de, vols afegir alguna? Llavors serà quan l'usuari, doncs, amb més facilitat ens pugui donar un feedback dient, ostres, doncs he vist aquesta font d'informació que m'interessa molt, aquest blog de la meva tieta que té molt de ressò en el poble, no sé què. Fins i tot també afegir categories, si és un equip de futbol de... Terrassa, per exemple, que no està escuit, però bastanta gent es demana per aquest equip de futbol, també el posarem, no tenim cap problema. Vull dir, el volem
facilitar
a la gent.
Això ho volia tothom o seria privat? És a dir, si jo vull afegir l'equip de futbol de Terrassa, només el veuré jo o aquesta opció apareixerà a tots els
no,
usuaris?
No, per tothom.
Per tothom?
Sí, sí, sí.
Sí. O sigui, tot allò que vaig acumulant la gent, li apareixerà
vamos,
a tothom.
Sí, i luego tú puedes escoger si seleccionarlo o no, no estás obligado.
També si una sola persona vol posar una categoria, doncs aleshores s'hauria de discutir, doncs no sé, digue'ns més gent que vulgui o si ets només tu, això s'ha de discutir, s'hauria de mirar i estudiar, però...
Això implica aquest element sempre de la comunitat, no? Vosaltres teniu consciència de que n'hi ha una comunitat de calamars, per dir-ho... No sé com s'hauria de dir, d'escuidistes...
La veritat és que a mi m'agradaria doncs, que la gent veiés Escuid com una aplicació que se la pot fer seva, saps?
Però això existeix? Teniu consciència que n'hi ha gent que dona suport, que existeix com a comunitat? Que...
Hi ha gent que ens segueix molt sí. per les xarxes socials i ens agraeix, no cada dia, però cada setmana en plan, ostres, és que me la miro cada dia només aixecar-me i m'encanta i tal, i l'he sí. recomanat, i això ens encanta llegir-ho, és com, jolín, és del que es tracta, no?, que estiguin contents i l'utilitzin.
I per aquesta via n'hi hauria alguna possibilitat de crear coses o de... o de fer que treballaren ells també compartint coses o això, o us seguiu plantejant sempre un cert control des de l'equip que feu Escuid? No, és a dir, Escuid podria acabar seguint una xarxa social? Seria
a
la pregunta.
Se podria mirar, també una idea que teníamos era empezar com un chat dentro de Escuid, que hubiese una manera de poder comunicarse, hacer grupos para compartir noticias, luego aparte queríamos empezar un trivial entre que entre diferentes usuarios pudiesen hacer juegos de preguntas. Son todo ideas que aún pues ¿sabes? No hemos empezado a arrancar.
Acabem d'arrencar l'aplicació, sí. Vull dir, està anant molt bé i sí que hem pensat en mil idees, però...
Però nos encantaría que sí. Fuese algo más que solo leer, ¿no? Que fuese un compartir la experiencia.
Hi ha una cosa que des que hem començat a parlar no para de saltar-me, eh? Que és... fa un any que heu arrencat, fa dos mesos que heu arrencat aquí, i heu parlat com 7 o 8 vegades de la nova versió.
Sí.
És un cremar constantment, no? És anar inventant constantment. Com viviu personalment aquesta... No és una mica estressant?
Una mica, no, però ens, el que fem és que ens reunim tot l'equip...
Ja ho he dit 3 o 4 vegades.
No, no.
La pròxima.
Ens reunim tot l'equip a un país diferent. Vam anar a Varsovia, a Polònia. Ara hem vingut aquí a Barcelona, que els ha encantat. Tant els de Polònia com els d'Itàlia, França i tal. I aleshores agafem tots els feedbacks de tota la gent i estudiem el positiu i el negatiu. I de lo negatiu, doncs, traiem, vale, què podem millorar d'això? I totes les millores les incorporarem de cara a la nova versió.
Però aquestes noves versions deuen sortir cada què? Cada 2 o 3 mesos o una cosa així?
Bueno, realmente, cuando se lanzó la aplicación hace un año, estuvo durante un año con la misma versión. Y luego, cuando lanzamos los demás países, fue cuando aprovechamos para cambiar todas las versiones a la vez. Entonces, luego... sí que tenemos planeado hacer esta nueva versión en febrero, pero tampoco cambiarlo cada 2 meses porque significa que todo el mundo se tiene que actualizar, ¿no? Tampoco...
Però aquest estrès, aquesta pressió, la noteu personalment o al final
ara, té igual? Almenys per mi motiva. És com una manera d'anar innovant, que la gent no s'avorreixi, que el que hi vol, doncs, que hi hagi el canvi, que ho notin, saps? Hi ha una miqueta sí que estrès, diguem, en plan, buah, quants canvis tal, però de moment... Mm-hmm. No,
clar,
no
perquè quan poses un producte d'aquest al mercat, m'imagino que mireu molt el que podríem dir la competència, per entendre's, altra gent que fa coses semblant, però la generació d'idees ha de ser una cosa com molt constant, no? No pots dormir-te, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí, sí, volem que vagi creixent i a base d'idees és la manera millor per créixer. Mm.
Escolta, i jo en el meu escuit puc llegir els escuits d'altres països, no?
Sí, tu si selecciones un altre país, puedes leer en el idioma del país lo sí, que estás clar. Haciendo allí.
Una altra proposta que ens ha arribat, que no sé ja si de cara a la nova versió, d'aquí 2 o 3 o 4, és que, per exemple, quan tu tinguis Catalunya seleccionat, la versió en català, doncs imagina que vols llegir la política en català, però vols llegir els esports en espanyol perquè hi ha més equips, es parla més dels altres esports. Doncs podràs llegir tant en castellà en català a la mateixa vegada, en el mateix newsfeed, diguéssim. En comptes d'anar canviant la llengua.
O sigui, ara diguem que els newsfeeds que dius tu són per país
per idioma.
I passaria a ser una cosa més oberta.
Sí.
I quin seria el diguem, si vosaltres tinguereu que dir cap a on tira això, abans hem comentat la idea de que desenvolupa eines de xarxa social, cap a on es mou el futur de tot aquest entorn d'aquest tipus de coses? Quina és la cosa més que pot canviar com es fan aquest tipus d'aplicacions?
No sé si...
Sí, és a dir, quin seria... dir, si tu ara digueres Squid, ara funcionarà durant molts anys, no? I això segur que funciona, etcètera, etcètera. Quines serien les amenaces a aquest tipus d'aplicacions? Què us faria por? Què penseu? Hem de vigilar que no passi això, o que no passi allò, o cuidado... amb aquesta qüestió o cuidado amb aquella?
És que de moment... Miedos pocos, no?
Sí. A ver, mi miedo es que haya un fallo en la aplicación y no funcione, sí, ¿sabes?
Sí.
Esto
es no, claro,
mayor miedo.
Sí. Ser una aplicació tan personalitzable, sí, que la gent se la pot fer tan seva, no trobo que hi hagi una... La gent no es pot cansar perquè ell pot anar innovant, pot anar canviant, no es pot avorrir de l'aplicació en si, de llegir notícies, a no ser que els hi pilli el nou i hi hagi més notícies. Estic fart de llegir notícies, aleshores el Squid no va per tu, perquè hauràs de llegir notícies sí o sí, però...
Clar, aquest és un límit, no ho havia pensat això, no? Aquest ja és un límit. Vosaltres busqueu un públic que té interès per les notícies, no? Mm-hmm. Per tant, ja és un tipus de públic menys volàtil.
Que, yeah.
O sigui, n'hi ha un tipus de públic que es cansa més ràpid de les modes, però un lector de notícies seguirà llegint notícies tota la vida, en
sí
principi, no?
És... Sí, però després realment tot el món... lee algo, ¿no? Hay gente que igual solo lee sobre moda o gente que lee recetas. Entonces, lo que queremos es que todo el mundo tenga esta, porque a todos nos gusta leer, aunque sea una cosita de nada, ¿no?
Entonces, tenim fins i tot psicologia o... ¿Qué más sí. así, en plan curioso, entretenimiento?
Esports, por ejemplo, acaba de salir ahora en España.
¿Esports? ¿Qué es esports? Es
son como dels... deportes a videojocs, ah, sí. concursos sí. i tal.
Això està molt de moda, sí.
És una també cosa ho hem afegit. No, encara no escriuen en català en diferents blogs i diaris sí. sobre aquesta categoria, per tant no està la versió en català, però sí que en Espanya sí que està. És espanyola.
I de les vostres dades, suposa que no sabeu qui és, no, no sabeu qui és la persona que mira sí. darrere, però sí que deveu saber les tendències d'ús, no?
Sí.
I la gent llegeix coses molt diferents o es concentra en un sol tipus de tema, salta de temàtica amb facilitat, quant de temps està, quines dades més rellevants tindríeu?
En Espanya, per exemple, Top News i Mundo, òbviament és el que més tiene.
Bona informació internacional.
Sí, el sí. que més, sí, sí. I luego fashion, moda, por ejemplo, tiene bastante, comida, deporte y...
Deporte mucho, pero deporte tanto deporte. En Cataluña como en España
pero
es
moda
top.
Y comida bastante.
Y política a Cataluña un montón. Política, Top News también sí. y Món también.
Top News, cuando definiu Top News, ¿qué sería?
Las noticias del momento, el top.
Pot ser sí, tant a Espanya.
Siguen internacionals, locals, sí. lo que sigui.
Locals també, per exemple.
I com seleccioneu sí. quines són aquestes notícies?
Lo selecciona el sistema. O sea, lo que hacemos
famos
es que...
Famos algoritme, n'hi ha un
sí,
algoritme.
Sí, según las, el artículo que más shares tenga en Facebook es el que se va a Top News, el que vea que tiene más interacción.
O sea, feu servir Facebook per identificar...
Sí.
Sí, sí, és veritat, això no ho havíem comentat. Està com tot així
no,
conegut.
No, perquè, bueno, això en general, o sigui, la classificació
sí.
que apareix a Squill, que una cosa aparega per davant o per darrere, té sí, a veure amb el que està passant a Facebook.
Facebook exacte. I també amb les vegades que la gent ha llegit l'article, ha clicat a l'article, dins del
dins
diari.
De la pròpia aplicació.
Exacte. I, el diari de l'aplicació, perquè nosaltres agafem les notícies directament del diari, amb el codi que resteix. Aleshores, l'aplicació ja... automàticament va actualitzant totes les notícies i situar com a Top News les que són més rellevants i més...
Però el que m'expliqueu, m'imagino que no sé si algú d'una de les dues sou informàtiques. No. Val. No, però volia dir que, clar, la complexitat de l'aparell informàtic deu ser important, perquè tot això, a més, s'ha de fer en temps real.
Sí, sí. Dir,
tenim un programador que és el millor.
No, però vull dir, selecciona notícies, interactua amb una altra web, en aquest cas amb Facebook, rep les respostes i organitza tot en temps real, no?
Sí.
Aquí ja no entrem, aquí sí que no. No en tenim gaire idea com funciona tot això, ens fascina, però...
Però la infraestructura és molt important, clar. Tu abans has dit, el que em fa por és que peti un dia i que no... I això ens fa por a tots. No? És la màxima por. No? Però clar, en aquest cas jo no era conscient d'aquesta... Claro. És una aplicació que està interactuant amb els diaris, interactuant amb Facebook, per presentar als usuaris una cosa, no? És a dir, és un model de connexió amb molts elements a la vegada que clar, tots poden fallar o poden no fallar, no? Normalment així a l'internauta acabem fent una pregunta que és estúpida i per tant us la preneu com una pregunta estúpida, no té resposta possible, però que serveix una mica per jugar i imaginar, no? I també perquè un dia la farem servir com a recurs, que és on penseu que estarà la vostra aplicació d'aquí a 5 anys? Què passarà en els pròxims 5 anys? És estúpida perquè 5 anys és l'infinit, per tant ningú podem saber-ho, però sí que serveix per a projectar. No? Com, on us imagineu vosaltres treballant i la vostra aplicació funcionant d'aquí a 5 anys?
Jo tinc l'esperança de que Squid sigui una aplicació doncs, que tinguin molts usuaris, tant a Catalunya com a Espanya, i que sigui la típica aplicació de que quan et despertes pensis en Squid i diguis a veure què passa al món, no? Què passa al món o què passa en el que a mi m'interessa, que formi part del teu dia a dia, de la teva rutina. T'aixequis, te'n vas a dormir amb l'aplicació. I que Squid sigui ja un nom, doncs, que siguin molts Squiders i molta
gent... Com Snapchat o Instagram o WhatsApp.
Sí, no sé si en 5 anys, en 10, però...
No, 5 segons.
Això és competir amb Facebook. Va, o sigui, això que expliques és... La gent ara s'aixeca o se'n va a dormir amb Facebook o amb Twitter.
Sí.
Depèn de l'això, no? Per tant, el nivell de competir amb aquests gegants, no? Una curiositat abans que se'ns acabi el temps, que veig que se'ns està acabant. Com és que preferiu Facebook sobre Twitter? La gent normalment opina que Twitter és més periodística que Facebook, no? En canvi, vosaltres aneu a buscar la reacció de l'usuari a Facebook.
Tenim més feedbacks per Facebook, la gent interactua més per Facebook. Uh-huh. Que si pensem un article que ens han escrit sobre nosaltres i nosaltres el volem promocionar, doncs ho fem per Facebook perquè tenim molts més seguidors i també la gent ens opina en els comentaris, sense cap por, ens diuen el que sigui, nosaltres també podem contactar més, més fàcil. És com, no? Hem tingut més facilitat.
Amb més facilitat, que no sabes.
Contacte més ràpid i més directe.
Y que luego Twitter tampoco hemos acabado de arrancar del todo. O sea, cuando llegamos en verano no tenían Twitter para los países que habían. Mm. Entonces como que hemos empezado a arrancarlo ya y por eso Facebook ha sido como el pilar.
Molt bé. Alexandra Alund, espero pronunciar-ho bé, i Alba Carrasco, que són les country managers a Espanya i Catalunya, respectivament, descuidar.com. No hem dit com es fa, però a part de www.descuidar.com, evidentment, versió per iOS i versió per Android, no?
Sí, sí.
Es va a la botiga, al Google Play o a l'iTunes Store, i simplement es descarrega, és gratis.
És gratis.
No hi ha cap problema i a partir d'ahir pots començar a funcionar. Alexandra i Alba, gràcies per haver compartit. Gràcies per la feina que feu, primer, i després gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Molts usuaris de WhatsApp han volgut alguna vegada eliminar un missatge que ja havien enviat. Actualment encara no es pot fer, però la companyia està fent proves amb la versió beta d'iOS perquè a curt termini sigui possible. La idea és incloure un botó que permeti revocar els missatges enviats i també eliminar fotografies i vídeos, indiferentment de si el receptor els ha llegit o no. Si un emissor elimina un missatge, el receptor rebrà una notificació que li dirà que un dels seus contactes ha esborrat un missatge que anava adreçat a ell, això sí, sense saber què hi deia. Yahoo no passa pel seu millor moment. La companyia ha comunicat que tant els noms d'usuari, els números de telèfon, les contrasenyes i les adreces de correu van ser robades, tot i que assegura que cap tipus d'informació bancària es va veure afectada. Yahoo ja va fer públic al setembre que havia patit un altre atac als seus sistemes durant el 2014, amb més de 500.000 comptes afectats. Actualment, la companyia està en procés de ser adquirida per Verizon i els atacs informàtics estan fent baixar la seva valorització al mercat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Una setmana més.
A contestar una gran pregunta.
És una pregunta gairebé filosòfica, la que ens portes avui, no? Sí, és gairebé la categoria de qui som, cap on anem i d'on venim.
I d'on venim, no.
No, la pregunta que ens vols respondre és què és internet, no? És com una pregunta...
Bé, això és la primera part només, després seguirem. Perquè quan sapiguem què és internet contestarem a la gran pregunta.
Perquè tu creus que aquesta...
No connecta el wifi.
Val, però comencem per la primera. Tu creus que molta gent no sap què és internet?
A veure, hi ha molt... No. Sí, jo crec que ho saben, però confonen conceptes. I això avui intentarem a veure si ho deixem clar.
Val.
Perquè hi ha molta gent que wifi i internet és un... És el mateix.
I no és el mateix.
I no és exactament el mateix.
D'acord.
És a dir, nosaltres quan volem connectar-nos a internet, internet és un conjunt de moltes xarxes, nosaltres contractem amb una operadora.
D'acord.
Ens anem amb una operadora, n'hi ha tantes, Movistar, Orange, Vodafone i algunes altres.
Li direm l'operadora A.
L'operadora. Amb aquesta operadora, si volem connectar-nos a casa, ens posaran un cable, que pot ser d'aquell de coure, i ens donaran ADSL,
sí?
O pot ser de fibra òptica i ens donaran fibra òptica.
Val, això depèn de si estem en un edifici on arriba la fibra òptica o no arriba.
Exacte. Però, bueno. Intenten ara en aquests moments, totes les operadores intenten que si els arriba la fibra òptica et posin fibra òptica. Mm. És més barat per ells, perquè ja tenen pràcticament totes les centrals així. A més, tenen més capacitat, et poden cobrar més.
Poden fer millors ofertes.
Poden fer millors ofertes, totes aquestes coses. Una vegada t'arriba a casa...
Sí.
Tu amb allò que passa per un router pots fer el que vulguis. Normalment, com que tots anem amb telèfons i coses d'aquestes, normalment el que farem serà tenir una xarxa de wifi a casa.
Va. A través del router, és a dir, el router el que fa és distribuir aquesta senyal d'internet que hem contractat.
Que hem contractat i ens la pot distribuir via un cable, que també el router al darrere té connexions per connectar un cable d'Ethernet.
Exacte, on podem connectar molts ordinadors.
O hi ha molts routers que ja és tot, que vaja, pràcticament tots, que la mateixa peça té un repetidor de wifi.
D'acord, val.
Però el wifi no és internet.
El wifi no és internet.
O sigui, nosaltres ens connectem a internet via wifi i a través d'aquell wifi després passem pel router i ens n'anem cap a la nostra operadora.
Ah, és la primera lliçó. Wifi no és internet.
Wifi no és internet. I després, què ens estan oferint les operadores? Un tràfic. I ens diuen, miri, nosaltres li donarem a vostè 35 megas.
D'acord.
Què vol dir aquests 35? Vol dir que com a màxim, que no sempre ens donen els 35, com a màxim ens connectarem a 35 megabits per segon de velocitat. És a dir, entre tots els usuaris de casa, sumats entre tots, anirem a 35 com a màxim.
Com a màxim. I recordem que, evidentment, és il·limitat, eh? Podem consumir.
Ah, sí, podem baixar... Podem baixar tants gigabytes com vulguem.
Això sí.
Que això és el que ens venen quan comprem pel telèfon. I pel telèfon no ens diuen, miri, vostè anirà a 35 megabits.
No.
Ens diuen, segons on estigui, ja veurem com va.
Exacte.
Si té 3G anirà més de pressa, si té 4G encara més de pressa, i si no té ni 3G ni 4G, doncs millor no faci res.
Millor perquè, no faci res, no utilitzi mal.
Perquè no utilitzi, Però, això per fer una comparativa, si tenim 4G estem en aquests moments a uns 25 megabits aproximadament. Amb una gran diferència. És a dir, és tot per nosaltres.
Clar, no ho hem de distribuir ni compartir amb ningú més.
Normalment no ho compartim amb ningú més. Si nosaltres a casa tenim fibra òptica i hem comprat, entre cometes, lloguem cada mes el màxim de capacitat que ens poden donar ara comercialment,
són 100 i pico,
300 megas.
300 megas.
Doncs 300 megas entre tots i veure pel·lícules i tot això, en canvi en el mòbil ja en tenim 25 només per a nosaltres. Però en el mòbil et posen un límit del que et pots baixar.
Bé, això sí.
Segons el que paguis. Si pagues molt no tens límit.
Però la majoria de contractes de la gent...
Els contractes són 1 giga, 2 gigas, 1 giga, 4 gigas... I és que a la velocitat que vagis, que anirà en funció d'on estiguis i els repetidors que tinguin, tu et pots baixar al cap del mes una quantitat de dades.
Que són aquestes gigas.
Que són aquestes. I si et passes, tens dues opcions. O pagues més, o vas més lent. Vas més lent és insufrible.
No, no es pot, navegar
no
anant
es
més
pot,
lent.
No es pot navegar. No es pot pràcticament ni fer un WhatsApp.
Em passa cada mes que tinc 3 gigas contractades i a mitjans de mes ja se m'acaben.
Vas lent.
Bueno, no navegues.
Ni tan sols pots fer WhatsApp, perquè molta cosa és text, però si el WhatsApp té una foto...
Una foto ja no. Ja... El text sí que te l'accepta, però les fotos ja no, i el que has de fer és buscar xarxes wifi.
Xarxes wifi. Llavors, hi ha diferents tipus de wifi.
Vinga.
Jo no explicaré només els més normals.
Quins són els més bàsics?
El B.
Wifi B.
Wifi G.
Sí.
El B ja no es fabrica, però hi ha molts encara que funcionen. Wifi G, wifi N,
sí.
va pujant l'alfabet, i després el AC.
AC, no anem cap a la Z, sinó que fiquem dues lletres.
Sí, tornem al començament. Ei, per fer-ho més complicat, després del B va sortir l'A, però com que aquest es va...
Escolta, i en què es diferencien? No en parlarem. En què es diferencien aquests tipus de wifi?
En dues coses bàsiques. Una és la capacitat que tenen, a quina velocitat pots anar, et pots connectar tu en aquell wifi. I després quina xarxa o quina zona es fan servir.
D'acord.
Els primers, el B i el G,
el wifi BG,
anaven tots a 2,4 GHz. 2,4 GHz, bueno, és les xarxes per on funcionen, per exemple, els mòbils aquests que tenim de casa. No aquests mòbils, sinó mòbils de la línia fixa.
Sí.
O com funcionen els microones. Llavors, s'han detectat casos de que el wifi deixa de funcionar quan poses en marxa el microones.
Per què?
Perquè el microones potser està poc aïllat i aquells 2,4 GHz surten per allà d'anar a passejar, s'interfereixen amb els del wifi i et tira la xarxa avall.
Vaja. Llavors, una pregunta. Jo com puc saber quin tipus de wifi tinc?
Pel router que t'han posat a la teva companyia.
És a dir, si giro el router i miro l'etiqueta
aquella... Normalment ho posa. Sí,
normalment ho posa.
Ara, en aquests moments, el que s'està posant és el N, que no l'hem explicat.
El wifi N.
A l'N pots arribar, teòricament, pots arribar a 300 megabits.
Això és molt.
El normal és que estiguis sobre uns 100, 125, 150.
300 ja és Déu-n'hi-do, no?
Sí. A veure, pensa de totes maneres que tens... Tot això és una canonada on tens diferents embuts. Tu pots anar a 300, imagina't.
Sí.
Però clar, si tu has contractat una DSL de 50, tu pots tenir el millor wifi del món, que no passaràs mai de 50.
Clar.
Suposant que et donguin la companyia, et donguin el 50 que tu tens.
Sí, sí.
Però el que sí que va bé el de 300 és perquè, com que el reparteix entre tots els usuaris de wifi, i normalment hi ha més d'un que va amb el telèfon donant voltes per casa, doncs bé, tu tens una bona connexió.
D'acord.
I aquest, a més, té una altra habilitat, i és que...
El dius ja no, de l'ENA, wifi ENA?
L'ENA, sí. Ja no funciona només a 2,4 GHz, sinó que funciona a 5, també.
D'acord.
Com que són xarxes que n'hi ha poques, hi ha menys interferències.
D'acord. És a dir, no hi ha altres electrodomèstics a la casa que puguin
no
interferir.
No hi ha ni altres electrodomèstics, ni, el que moltes vegades passa, més xarxes de wifi en tot l'edifici, que el senyor, nosaltres estem al tercer, el del segon està a la mateixa xarxa que nosaltres, i el del quart també, i allò és un descontrol.
I allò és un descontrol. I això ens, el que ens afecta és que ens va més lent l'internet?
Ens pot anar més lent l'internet. Sí.
És a dir, la teva recomanació, al marge de tenir una bona tarifa, segurament amb fibra òptica, que tinguis moltes megas, és tenir un bon aparato wifi.
Tenir un bon repetidor de wifi a casa.
D'acord.
I tenir un bon repetidor, això, i arribarem allà, de l'últim que ens faltava explicar, que és l'AC.
L'AC, què li passa a l'AC?
L'AC ja és capaç d'acumular antenes, és a dir, té més d'una antena a dins i suma tota la capacitat de totes les antenes que tingui.
D'acord.
Pot arribar fins a 3 gigas i mig.
És a dir, abans
en
estàvem
funció d'anar sumant antenes. Abans estàvem parlant de 300.
De 300 megas.
I ara estem parlant de 3.500.
Déu-n'hi-do.
O sigui, és molt més ràpid.
I escolta, què ens
pot... A base d'anar sumant antenes, i que també és més ràpid. I que també va a 5 gigahertzos.
Què ens pot costar un wifi AC?
No et costa molt, et costa entre 70 i 80 euros.
Entre 70 i 80 euros podem tenir un wifi d'aquests que ens suma antenes i, per tant, ens permetrà anar més ràpid.
Pensa també que el wifi té un altre problema. Bé, el wifi i totes les coses que van per aeri. I és que, quan més lluny tu estiguis del repetidor, menys velocitat tindràs.
D'acord.
És a dir, la velocitat teòrica aquesta que estem dient és quan tu estàs pràcticament al costat.
D'acord.
Si tu estàs a 10 metres, doncs allò va baixant.
Allò costa.
Llavors, què passa? Per què pot no arribar el wifi? Primer, perquè estàs molt lluny.
És a dir, estem en un dúplex, per exemple, i estem en el pis de baix i el wifi el
tenim
a dalt. Sent
optimistes, a 30-40 metres el wifi t'hauria d'arribar.
D'acord.
En línia recta i sense res al mig.
És a dir...
Sense parets, sense portes... Sense res.
En un radi de 40 metres ens hauria d'arribar?
En un radi de 40 metres ens hauria d'arribar si no tenim res al costat. Però en una casa acostumen a haver-hi parets.
Amb vans, de tot.
Amb vans, hi ha portes.
Mobles, sí.
Hi ha mobles, exacte, hi ha mobles. I això va reduint on arriba el nostre wifi. Aquest és un dels primers motius pels quals no ens arriba el wifi. Hi ha un altre que aquest el podem resoldre fàcilment, si és que el wifi el tenim mal posat.
Dir, què vols dir mal posat?
Sí, si el tenim en un racó i a baix, malament rai.
Com més alçat, millor.
Com més alçat, perquè tindrà menys coses que li obstaculitzin el pas, no estarem nosaltres pel mig, per exemple, i no el posem en un racó, perquè el racó no deixa d'encaixonar-lo. Posem-lo al mig, ja sé que és molt lleig un aparell de wifi, però si voleu més...
Però molts establiments ho fan que el pengen a la paret.
Exacte, i tenen tota la paret que, a més, d'alguna manera els hi fa... de repetidor de les zones.
Entenc.
Una altra cosa que ens perjudica molt la capacitat del wifi.
Quina?
El pladur.
El pladur?
El pladur és un menja wifis.
És el major enemic?
És el major enemic. És a dir, tu poses un repetidor de wifi a dins d'un armari de pladur
i oblida-te'n.
És com si no tinguessis repetidor.
I et pots col·locar fora de l'armari.
Allà no veus res.
No pescaràs res.
Bé,
per això que la gent ho tingui en compte. Llavors, la solució a tot això...
Les solucions a tot això és...
Quina és?
Vàries. Una, posar un router potent.
Un router dels que hem explicat.
Un router d'aquests que ens gastarem 80 euros, però que tindrà, ens cobrirà tot el pis sense cap dificultat. Clar, pensem que si el pis és llarg, no el posem en una punta i intentem que arribi a l'altra.
Posem-lo al mig.
Posem-lo al mig, per exemple.
D'acord, primer consell. Tenir un router potent.
Tenir un router potent, perquè el que ens regalen els de les operadores...
Aquest és personal intransferible, a més.
No, i no ho és, de potent.
No és potent.
No, és molt senzill. És a dir, són routers d'anar tirant. Però si volem un bon router, gastem-nos els diners.
Segon consell,
podem ampliar la cobertura. És a dir, si nosaltres aquí tenim un repetidor de wifi, podem posar-lo a mig camí un altre repetidor, que els venen expressament per això, que agafa les zones d'aquest i les amplifica.
D'acord.
Què passa? Abans hem explicat que a mesura que t'allunyes vas perdent qualitat i capacitat d'aquell wifi. Si el poses on ja no tens res per ampliar, no repetirà res. Acostem-lo de manera que pugui ampliar. Però per molt bo que sigui aquest repetidor...
Ja no arribarà la mateixa senyal.
No arribarà la mateixa senyal. És a dir, a tu t'enganyaran, perquè tu veuràs el senyal del repetidor, que serà molt potent, però com que repetirà, potser, el 50% del que li arriba, tu estaràs al 50%.
Estarà al 50%, només.
O sigui, aquests repetidors...
Però sigui com sigui, posar un repetidor en un pis gran és un bon
sistema. Tenen un petit inconvenient. Aquests repetidors normalment van amb un endoll ja, tota la caixa, tot el seu endoll, l'enxufes a l'endoll i ja funciona. Però l'endoll el tenim a baix.
Correcte. Hem de fer passar el cable amunt i això sempre queda lleig.
Sí, queda molt maco, no queda. Però si hem de fer obres, pensem de posar un endoll a dalt, al sostre, que és molt recomanable. O treure un cable dels cables que passen per la paret, un cable elèctric... Aquestes coses...
S'ha de fer humanetes, eh?
S'ha de fer humanetes.
Escolta, aquests són bons consells els que ens has donat, però llavors ens has de respondre, no? La pregunta que ens plantejaves al principi és què passa si no ens arriba, no captem el senyal de wifi? Que
això ens... Llavors podem anar amb un cable.
Amb un cable.
O sigui, podem fer diversos invents amb el cable. Podem agafar un cable d'Ethernet, connectar-lo al router que tenim, i si tenim dos pisos, doncs el pugem al pis de dalt i allà li posem un altre repetidor de wifi.
Sí.
I com que vindrà pel cable, la qualitat serà tan bona o més que la que tindrem a baix.
D'acord.
Si comprem un bon repetidor de wifi pel pis de dalt. Pel pis de dalt o per l'altra punta del pis, que no hi ha manera d'arribar. Però això, clar, has d'agafar un cable...
Fer-lo passar,
intentar que no quedi al mig de la paret.
O pel mig del terra.
Sí, queda molt lleig perquè després ens ho pegues. Tota la parafernàlia se'n va a fer punyetes. I llavors hi ha un altre sistema que també va molt bé, que és, en lloc de tirar un cable físic, és fer-lo passar pel cable de la corrent.
I com ho fem, això?
Hi ha uns aparells que venen, que valen sobre els 125-130 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
I aquests aparells el que fan és, t'agafen el senyal d'internet, te'l posen a dins del cable elèctric, per això necessites dos, i a l'altra punta poses un altre aparell que te'l decodifica i ja tornes a tenir senyal d'internet.
Déu-n'hi-do. Però amb aquest mètode ens surt bastant car, internet, llavors, ja.
Clar, però si tu no t'arribes i no vols fer tota la feina de tirar un cable, a vegades és l'única solució que et queda. Amb un problema, a veure, tingueu en compte que això no ho pots fer amb qualsevol endoll. Els endolls 1 i 2 han d'estar en la mateixa línia.
Ah, no poden estar, clar, no poden estar en línies separades.
No poden estar en línies separades. Sí, perquè si no, per als mig dels commutadors i dels diferencials, allà no passa.
Aquesta és l'opció més complicada, crec que no me l'apuntaré.
Depèn, no és massa complicada, eh? És a dir, a més, no necessites res, només agafes l'aparell, l'endolles amb un, l'endolles amb l'altre, i allò ja funciona. Llavors hi ha de molts models. Normalment no. A l'aparell 1, el que està al costat del teu router original, va enxufat amb un cable. I el 2 pot ser que et surti o un cable o ja tingui wifi ell, que tingui un repetidor de wifi. Llavors, segons com siguin, hi ha repetidors d'aquests, els més simples, que estan sobre 60-70 euros. Però clar, després has de posar el repetidor de wifi i totes aquestes coses. O sigui, al final, 125 o 130 euros no te'ls...
No te'ls treu ningú. Escolta, hi ha algun motiu més pel qual no ens arribi a... no podem captar la senyal?
Sí, perquè s'hagi espatllat el router i el repetidor de wifi.
I llavors ja,
què ens queda? Sí, trucar al servei tècnic i demanar que ens l'arregli. Pot ser, i això ja és un altre, també vindrà al servei tècnic, pot ser que s'hagi desconfigurat el wifi i que no funcioni. No és que s'hagi espatllat, sinó que no funcioni. Servei tècnic i te'l tornin a configurar. Jo us deixo uns quants links perquè trobeu tots aquests aparells.
Sí.
Quan compreu routers d'aquests i repetidors i coses d'aquestes, compreu-los de marca.
De marca?
Sí.
Marca blanques no les recomanes.
Mira, jo he estat remenant i he vist un repetidor d'uns tals Hutu.
Hutu, això deu venir d'Àsia, no?
Deu venir de la Xina, sí, no, venia de la Xina, exactament. Però que entra, tenia un gran lletrero que deia, diu, amb aquest, si tu compres aquest repetidor, i és veritat, diu, no et cal descarregar cap software.
I per instal·lar-lo.
Sí, jo li vaig dir, si ara saben posar software, sinó que et posen software, dius, anem malament,
software.
Amela, sí. Només valia 50 euros. Però jo no m'hi atreviria amb aquestes coses, és a dir, perquè si cada dos per tres esteu en no m'arriba el wifi, no em funciona el wifi i totes aquestes històries, anem malament.
Ens assegurem que ens recomanin una bona marca quan anem a la botiga?
Sí, que ens recomanin una bona marca, perquè el que us estalviareu al començament ho acabareu pagant perquè haureu de llançar-lo.
I comprar-lo un altre, i ens acabarà sortint més car.
I els mals de caps, i els mals de caps que us doni no us els traurà ningú.
Perfecte, Joan. Molt bé. De què ens parlaràs la setmana que ve, ja ho saps? O encara estàs pensant en el tema?
No, ho sé perfectament, perquè ve Nadal.
Ah, sí?
Sí.
I si ve Nadal, què passa?
No
matarem cap gall.
I què passarà? Parlarem de fotos.
De fotos?
Quantes fotos creus que es faran aquest Nadal?
Moltíssimes. Dinars, sopars, excursions, de tot. Perfecte, doncs la setmana que ve més.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Ara a veure.